Bé, avui tenim una entrevista en la que ja avançam una activitat sobre aquest programa del Mes de la Dona que s'organitza des de l'Ajuntament i en col·laboració amb altres entitats locals. Dimecres de la setmana que ve, dia 6 de març, hi haurà una taula redona sobre les cooperatives, un model per a la igualtat. Bé, serà una de les activitats, se'n farà més, es presentarà un estudi, es presentarà el que és la UCTAIP, la Unió de Cooperatives de les Illes Balears, i bé, això s'organitza des de l'àrea de comerç de l'Ajuntament i des de l'àrea de benestar de l'Ajuntament amb compte en col·laboració d'aquest UCTAIP. Ja vos en fem un abans del que serà aquesta taula redona, aquestes xerrades de la setmana que ve. Mos acompanya na Magdalena Seguí, la regidora de benestar social. Bon dia, Magdalena.
Hola, bon dia.
I també mos acompanya na Maria Oliver, la tècnica de comerç, la Odel. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingudes a totes dues. Magdalena, ara només fem un petit abans perquè sí. Dimarts hauràs de tornar a l'espai sis regidors, però què podem avançar ja aquest programa del Mes de la Dona?
Bé, com sabeu, de fa ja uns anys la celebració del Dia de la Dona, que és dia 8 de març, s'ha anat tornant gran, vull dir, perquè és vera que antes només se feien actes el Dia de la Dona. Però a poc ha anat creixent, cada vegada més gent té ganes de participar-hi, veiem que és una necessitat i que és molt important que la dona a poc vagi agafant un lloc que li correspon i la societat, i per tant organitzar aquests actes és una manera de donar-nos visibilitat en un col·lectiu femení. Són activitats enfocades cap a la dona, evidentment perquè tothom hi pugui participar i compartir la perspectiva nostra que encara fa falta.
Hi haurà una agenda ben atapeïda i del que dèiem, no? Des de diferents àrees de l'Ajuntament, diferents associacions, locals, col·lectius, tothom ha volgut col·laborar un poquet amb algun dels actes, alguna de les activitats.
Sí, doncs l'associació Lions organitza un concert amb el nostre suport, de la conselleria també ens arriba una exposició, de biblioteques fan un compte-contes, de l'àrea de comerç han organitzat aquestes jornades de cooperatives. I sí, els instituts enguany també participen molt, les escoles, pràcticament tothom està aportant el seu granet d'arena.
Haurem d'ampliar més, perquè haurà de ser tot l'any, al final, perquè és vera sí. Que bé, ja s'ha publicat el programa, dit si qualcú el vol consultar, jo ja l'he vist a través de xarxes socials d'alguna àrea de l'Ajuntament, però nosaltres també des de la ràdio ja l'hem penjat a radiopollensa.net, per si qualcú el vol llegir o vol consultar. Aquesta activitat de la que xerrarem ara no és la primera, però és la segona, quasi. Dimarts sí. Que ve, com dèiem, els sis regidors a partir de les 10:15, Magdalena, ja entrarem més en detall en tot el que hi ha en aquest programa.
Sí, vendrem a la tècnica d'igualtat i explicarem amb més detall les
molt
activitats.
Bé. Maria Oliver, com a tècnica de comerç, la vostra àrea participa amb aquest... Volia dir taula redona, però és que hi ha més coses, hi ha taula redona i presentacions. Vosaltres heu volgut donar un punt de vista de gènere a la que és la part empresarial, no?
Exacte, sí. Nosaltres bé, volíem aportar el nostre granet d'arena en aquest Mes de la Dona, en aquest conjunt d'activitats. I bé, varen contactar amb UCTAIP perquè UCTAIP és una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives i fa poc han publicat un estudi de la dona a les cooperatives de treball de les Illes Balears i bueno, tenen muntat aquest model de jornada que l'han fet a diferents municipis perquè una de les seves tasques és de difusió del model cooperatiu i vàrem pensar que seria una bona manera de participar del Mes de la Dona, perquè nosaltres bé, tenim el servei d'assessorament i suport a emprenedors i formant part de la xarxa de serveis públics empresarials, tots els AODLs de tots els municipis, amb altres entitats, com pugui ser UCTAIP, i vàrem pensar que era una bona manera i vàrem contactar amb ells i vàrem, tot d'una se vàrem posar a la nostra disposició i vàrem organitzar aquesta jornada. Sí, perquè com que és una presentació d'un estudi, també se presenta el servei d'orientació que té UCTAIP per totes aquelles persones que volen muntar una cooperativa de treball o que ja la tenen però necessiten assessorament en gestió o tenen qualque dubte. I després, a part, farem una taula redona explicant pues, això, que les cooperatives, com que tenen una estructura democràtica, pues, afavoreixen que les dones puguin participar de la presa de decisions igual que qualsevol altre membre d'una cooperativa. I bé, per això vendran na Malena Riudavets, que és la presidenta de Sud-Taip, n'Antònia Coll, que és membre de la cooperativa Inforraiguer, i també na Margalida Trias, vicepresidenta de la cooperativa Pagesa de Pollença, que xerrant de cooperatives pues, hi havia de ser.
Un model local també, exemple d'aquí.
Sí, exacte. I na Magdalena Seguí com a regidora de l'àrea d'igualtat. O sigui, la taula redona hi haurà aquestes quatre persones.
Això dimecres, dia 6 de març, aquestes jornades sobre cooperatives amb aquesta visió de gènere. De fet, si vols, Maria, jo crec que poden saludar ja a na Malena Riudavets, la presidenta de l'OCTAI, l'Unió de Cooperatives de les Illes Balears, perquè la tenim a l'altre costat del telèfon, fa una estoneta. Malena, bon dia, com estàs?
Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos
a tu per xerrar. De moment no em dis res mal dit, no?
No, tot molt bé, na Maria ho ha explicat perfectament. Jo crec que ja no tinc res a dir, eh?
Com que no?
També volem agrair des de l'Unió de Cooperatives a l'Ajuntament i de Pollença la possibilitat de poder anar a presentar el nostre estudi damunt la realitat de les dones a les cooperatives de treball associat i també donar visibilitat en el nostre sector empresarial.
De fet, Maria, vosaltres de les cooperatives ja en havíeu xerrat a Pollença, ja havíeu treballat, ja havíeu promocionat, no?, aquest model econòmic sí. En altres ocasions. No,
sí.
No és només ara amb aquest mes de la dona que en xerrat.
Sí, jo encara no feia feina a l'Ajuntament, però crec que fa d'haver 2 anys o així varen venir, no?, a
sí,
fer
sí,
una
sí.
jornada.
Sí, sí, exactament. I a més amb molt bon resultat, després d'aquella jornada es van constituir, no sé si record, 2 o 3 cooperatives de Pollença.
Mm-hmm. Ai,
no, o sigui que sí, va ser una experiència molt positiva, amb gent molt, molt interessada i varen sorgir projectes allà, en els municipis.
Mira, jo que li anava demanant a Maria si n'hi ha moltes de cooperatives. Clar, la que més coneixem és la cooperativa Pagesa, perquè té ja una
clar.
Llarga trajectòria i tradició, però no sabíem que se'n havien fet més a Pollença i són bones
sí,
notícies.
Sí, sí.
A més, ara ha sortit la llei aquesta de microcooperatives, que també és molt interessant, perquè abans se necessitaven 3 membres i ara bé, na Malena vos ho podrà explicar millor, que amb 2 membres ja és suficient.
Esperar.
Sí, bé. El 15 de gener es va aprovar aquesta llei de microcooperatives, a exemple d'altres comunitats autònomes, i esperam que això sigui un incentiu per crear cooperatives, perquè teníem molt de grups interessats, però moltes vegades són 2 persones, la tercera està pendent i esperant a veure si potser acaba de funcionar o de deixar una altra feina, i és una manera de donar impuls i constituir cooperatives a partir de 2 durant un temps determinat, tenen un marge de 7 anys. Ajuda també a poder tenir persones contractades sense fer-les sòcies immediatament, i això també ajuda a consolidar la cooperativa al manco els primers anys de vida. O sigui que pensam que sí que serà interessant i veurem un creixement positiu de les cooperatives a tota la comunitat, com ha passat a altres regions d'Espanya.
Que interessant. I vosaltres ja estàu informant també en aquestes reunions, aquestes jornades
sí.
que aneu fent a les diferents localitats, d'aquesta nova llei de microcooperatives, no?
Sí.
De fet, si vols, Malena, ja sé que en xerrareu més dimecres i bé, que a més és molt extens, però abans de xerrar d'aquesta visió més de gènere, d'aquest estudi que heu fet, jo crec que no estaria de més donar un parell de xifres sobre els avantatges, no?, que té crear les cooperatives, perquè per començar, tu ho has dit, se necessiten 3 o 2 persones, ja l'excusa de la quantitat de gent ja no la tenim. Per què creus que és tan avantatjós quan un se vol posar en marxa en un projecte empresarial fer-ho a través de cooperatives?
Primer, investir qualsevol projecte empresarial, si ho fas amb algú, sempre és més agradable i a més els riscs i que pots tenir doncs, estan compartits i sempre és més enriquidor, no?, emprendre conjuntament. Les cooperatives són un emprendiment un emprendiment de conjunt, de col·lectiu, no? Dues, tres persones, però tenim exemples de cooperatives ara ja consolidades amb moltes més socis formant part d'aquesta cooperativa. Quins avantatges té? Pues a part de sos que donam un jocs de feina estables, de qualitat, de continuïtat en el territori, no es deslocalitza. En una cooperativa que es crea a Pollença difícilment s'anirà a un altre poble, ho creen les persones d'aquell municipi perquè tenen uns interessos de dins aquell municipi o dins la vida que ells fan en aquell municipi. És una empresa sostenible de cohesió social que ara necessitam, cap a aquesta societat que anem empreses més sostenibles i més preocupades també pel medi ambient, per la societat, per les persones. Les cooperatives són empreses que posen a la persona per damunt de la resta. Això no vol dir que no cerquem el benefici econòmic. Seria ridícul muntar una empresa si no penses en una rentabilitat econòmica, però no a qualsevol preu. No passant per damunt de qualsevol cosa, tenim valors, tenim principis, i això és el fonamental a una cooperativa. Primer, complir aquests principis ètics en la societat, amb el medi ambient, amb l'entorn, i després, evidentment, la sostenibilitat i l'eficiència econòmica, però posant per davant el treballador i els socis de la cooperativa.
A més, per mi té ajudes fiscals, ja té avantatges de subvencions, sí. Altres ajudes econòmiques, se pot autorregular, aquesta, no?
Aquesta era la part ideològica, com a part...
Clar, després hi ha la part pràctica, no?
Com a part més pràctica sí que és cert que tenim avantatges fiscals, tenim unes subvencions que el govern treu cada any, l'ordre d'ajudes per a empreses d'economia social, de manera que si ara dues o tres persones decideixen crear una cooperativa, potser són dones, la subvenció aproximadament és d'uns 6.000 euros, el manco era la que era l'any passat, i pels homes uns 5.000 euros. Els col·lectius més desfavorits també tenen un increment amb aquesta aportació, i són subvencions de fons perdut, només per incorporar o socis de la cooperativa o per iniciar una cooperativa a dues persones. També hi ha subvencions per pàgina web, per introduir programes. És l'únic model empresarial, les empreses d'economia social, perquè així ho estableix la Constitució espanyola en l'article 129.2, de que els poders públics donaran suport a la creació d'empreses de cooperatives i empreses d'economia social. Per això aquesta ajuda del govern en subvencions per creació. Jo crec que és un al·licient, vull dir, si tenim pensat muntar un negoci amb una altra persona, pues ja tenim aquesta ajuda inicial, a més de poder també comptar amb el pagament únic de l'atur, perquè començarem a tenir la nostra pròpia empresa i podem demanar com qualsevol autònom aquesta aportació. Les cooperatives són l'únic model empresarial també que poden estar seus socis en el règim d'autònom o en el règim general, i també és un avantatge poder elegir entre els dos. Això sí, tots els socis mm-hmm. han d'estar en el mateix model.
Però poden triar, no? En quin model volen estar.
Se pot triar, mm-hmm. però tots han de tenir el mateix.
Ja, ja. Mm-hmm. Bé, de tot això en parlaràs, Malena, també el dimecres de la setmana que ve, perquè farà una presentació d'aquest servei que donau des de l'UCTAIP, la Unió de Cooperatives de les Illes Balears. Mm-hmm. Mm-hmm. De fet, teniu, na Maria ho explicava abans, teniu moltes cooperatives associades de molts àmbits molt diferents, no?
Sí, potser a Balears, vull aclarir que tenim, a Balears tenim la Federació de Cooperatives, que inclou les cooperatives de treball associat, les cooperatives agroalimentàries i de consum. En total, amb els tres sectors, devem ser unes 200 cooperatives. A Balears el cooperativisme no té molta tradició. Esperem que això en la llei de microcooperatives millori, i clar, el nombre no és molt elevat. Les cooperatives més conegudes, com vosaltres heu dit, són les agroalimentàries, però dins el sector de les cooperatives de treball associat El sector fort és el de l'ensenyament. Tenim més de 20 cooperatives d'ensenyament entre escoletes de 0-3 i escoles concertades o privades. I després la resta, aquestes són les més nombroses en quant a socis, i després la resta són cooperatives més petites, però de qualsevol sector. Tenim des de perruqueries a professionals que s'han juntat per crear una cooperativa, abogats, assessors, empreses de telefonia o d'antenes i elèctriques. Tenim qualsevol cosa que se vos vulgui, fins i tot un bar, un centre de ioga, Eivissa. Tenim qualsevol tipus d'empresa, de negoci que se vos pugui ocórrer, pot ser una cooperativa.
Està bé que ho expliquis, perquè això, associem la paraula cooperativa a models molt concrets, no? I és una possibilitat. És vera, jo no sé si darrerament, amb la feina que fan de Maria i l'àrea de comerç, és vera que no han començat a sentir xerrar més d'aquest model, però fins ara poca cosa te sabíem, no? De que era una opció per tothom, en realitat.
I és cert, però és aquí a Balears, perquè realment les cooperatives en la resta d'empreses d'economia social o suposen el 10% del PIB espanyol, vull dir, és un sector que comença a ser important. Va aguantar la crisi molt millor que altres models empresarials. De fet, va perdre fins a 9 punts menys de llocs de feina que la resta d'empreses espanyoles, no? Durant la crisi, i es va mantenir molt bé. Això, hi ha comunitats autònomes que ho han valorat molt, i el creixement ha estat important. Aquí a Balears, encara que tenim un suport molt important del govern, no hi ha, és el que comentava, no hi ha tradició, potser per tema del turisme, hosteleria, que està més diversificat, però és que també una empresa dedicada a l'hostaleria on et serveix del turisme pot ser una cooperativa. És que qualsevol empresa, no, mos tenen encasillats com que som empreses sense ànim de lucre, i no és així. Som competitives i de fet, en el rànquing d'empreses espanyoles, alguns sectors estan punters les cooperatives. Només hem d'anar en l'exemple del País Basc, amb el grup cooperatiu Mondragón, que es punter no només a Espanya, sinó a nivell internacional.
No, Magdalena, volia fer un apunt.
Sí. Hola, què tal?
Magdalena, regidora de Benestar.
Sí, regidora de Benestar Social. Bueno, per entrar un poquet en matèria d'aquestes jornades, d'aquest estudi que heu fet de la dona, les cooperatives de treball de les Illes Balears, heu trobat alguna peculiaritat, alguna característica que les dones aporten en un món del cooperativisme? Algo diferent o no sé, heu pogut investigar en aquest sentit o veure si la perspectiva de la dona això aporta alguna cosa nova, no?
Sí, jo crec que sí. Per exemple, d'acord amb l'estudi, surt que un 86,8% de les persones enquestades opinen que les cooperatives faciliten bastant o totalment la conciliació laboral i familiar dels seus socis i treballadors, i un 92,2% considera que la cooperativa afavoreix un model igualitari i just. Són percentatges molt alts, I és real, o sigui, no és així. També vos puc dir que a tot Espanya, normalment els socis de les cooperatives, les dones ocupen un 50%, més o manco són socis de cooperatives, igual que els homes, però un 39,8% ocupen càrrecs de responsabilitat. El percentatge és molt més alt que la resta de models empresarials, que sabem que està, crec que no arriben al 20%.
I això per què és Malena? Per què?
Jo crec que primer perquè facilitam aquesta conciliació, no? I aquesta corresponsabilitat, que hi ha més que conciliació, hem de xerrar de corresponsabilitat de tasques, i que realment ser sòcies d'una cooperativa, com qualsevol altre soci, tenen els mateixos drets per opinar, les gestions democràtiques, igualitàries, que són els principis cooperatius. Finam, la primera cooperativa que es va constituir a Manchester, per allà el 1800 i pico, ja hi havia una dona. Eren teixidors d'una cooperativa d'una fàbrica de teixidors i ja hi havia una dona o diverses dones que varen poder formar part igual en les mateixes condicions que els homes en aquesta cooperativa. O sigui que ho duim innat, és el nostre ADN que du que la igualtat de qualsevol soci d'una cooperativa està per damunt de qualsevol altra cosa, per tant no hi ha ni bretxa salarial, ni sostre de vidre, totes aquestes coses nosaltres no mos venen de nou, perquè jo no he tingut cap problema per accedir a la presidència de la meva cooperativa, som la presidenta de les cooperatives de treball associat i fins i tot la vicepresidenta a nivell estatal. És una mostra de que les cooperatives no posen traves en aquest sentit. I a Balears puc dir que tenim quasi més dones presidentes de cooperatives que homes. En Balears som un exemple amb això.
Hi sentim...
També la presidenta de les cooperatives agroalimentàries és una dona, a Balears.
Mos hi sentim més confortables, potser, no? Vull dir, perquè si, no sé, o més acollides, és un model perquè, en el qual mos, sí. més proper, no?, la nostra manera de fer.
Perquè,
o de...
perquè te sents motivada, perquè saps que la teva paraula s'escoltarà, perquè tots som iguals, perquè la gestió és democràtica. Nosaltres tenim exemples de cooperatives que s'han constituït només de dones perquè tenien problemes potser amb la seva feina anterior per conciliar, i elles mateixes van constituir una empresa de netatge, i així elles mateixes s'organitzaven. Una anava i duia tots els fiets de les altres escoles, una altra els anava a recollir. S'organitzaven, perquè tu t'organitzes el teu règim intern, el seu horari, el pots fer flexible, tot en la votació del conjunt, però quines traves ens han de posar si són empreses nostres? Això és motivador, és enriquidor, te fa ganes fer feina allà, i també vos puc dir, posar l'exemple de la meva cooperativa i d'altres. Quan una persona té un problema familiar, una persona gran que ha de cuidar, un fillet malalt, mos volcam amb ella, no te preocupis, ocupa't de la teva família, les persones són el primer, nosaltres farem la teva feina, i això passa en moltes cooperatives. Quan puguis solucionar el teu problema familiar, aquí estem, nosaltres som la teva segona família, com no hem de portar això, no? Aquests valors són els principis de les cooperatives. Per això crec que les dones se senten bé, no se senten tan jutjades, hi ha molt de treball en equip, les dones som un col·lectiu que treballem molt bé en equip, estem acostumades a gestionar, a resoldre problemes, i amb equip, en conjunt, ho sabem fer encara millor, i això és una tasca que se fa dins les cooperatives. Perdoneu-vos que li estic posant massa èmfasi.
No, molt bé, mos encanta.
Estan totes tres escoltants aquí la boca oberta.
Sí, men, jo crec que el que és molt interessant, que nosaltres quan venen emprenedors a vegades els xerres de cooperativa i s'assusten, és explicar que a una cooperativa el treballador o treballadora també és propietari o propietari. O sigui, crec que aquesta és la cosa important a destacar, i que el fet de que no tinguis uns superiors, uns jefes i un grup de treballadors supeditats, que és el que fa que el model sigui diferent, no? Que propietari és treballador i treballador és propietari, per tant, el treballador forma part de la presa de decisions. I jo crec que aquí és on entra lo de la conciliació laboral, el fet de poder organitzar l'empresa de tal manera que els treballadors estiguin a gust, no? I a més és
exacte.
Això, se sentin responsables de lo que passa, que a vegades... pues hi ha treballadors que potser se senten tan lluny de lo que és l'empresa que no hi posen...
És igual, és igual.
Sí.
És més motivador, està clar.
Sí.
És exactament això, sí. És així, i es pot decidir com vols que funcioni la teva empresa. A les petites potser no hi ha un òrgan directiu, a les més grans sí que per llei... Bueno, en totes ha d'haver un president i el manco... un secretari, les més grans tenim un òrgan directiu, però que la llegeix se sap, no és conjunt de socis, perquè s'han de prendre decisions i no seria viable ni efectiu que ens reunissin 150 persones cada vegada que hem de prendre una decisió. Mm-hmm. Però les importants sí que se duen a assemblea, i si no, és l'assemblea la que decideix, vull que aquest sigui el president, el consell rector, els òrgans de govern, i l'assemblea és soberana, és la que té la potestat Clar. Per marcar les línies, i això motiva com a treballador. I és el que heu dit vosaltres, tens aquella doble figura de treballador i empresari. A vegades és difícil de combinar, però és molt motivador i molt efectiu en la llarga.
Està clar, Malena, Magdalena Marí, que hauran d'anar dimecres en aquestes jornades, perquè hi ha moltes, moltes coses per explicar, és molt interessant, és una opció que no coneixen tant, tal com ha explicat la Malena, sobretot aquí a les Illes Balears no hi ha tanta cultura, però funciona molt i per la dona és un model que està servint molt. Abans de que va, Malena, ja que xerrem de món laboral, què opines de la vaga del 8 de març? Han de fer vaga les dones? Han de fer vaga en el món del cooperativisme o no?
Per suposat. A més, encara que tinguem una situació millor, crec que hi ha molta feina per fer i hem de ser solidàries i hem de donar exemple i a vegades hem de demostrar que estem en una situació millor, que es pot millorar. I clar que hi hem d'anar, per suposat. Jo animo a tothom. Crec que va ser impressionant l'any passat i enguany crec que ha de ser millor encara. No hem de demostrar el que volem les dones del món. No se pot estar perdent el 50% dels talents d'aquesta humanitat que tenim les dones. O sigui que clar que sí, endavant.
Idò, Malena, moltes gràcies. Malena Riudevets, presidenta de la Unió de Cooperatives de les Illes Balears.
Gràcies a
vosaltres. Gràcies per ser amb nosaltres, Magdalena.
Moltíssimes gràcies.
Sí, bé, jo, per la cosa també la que deia Anna Maria, bé, el que estàs dient tu, Malena, convidaria o faria una crida a tota la gent de Pollença, que si coneixeu qualcú que té la idea de muntar una empresa, que venguin en aquesta xerrada, perquè realment el que s'està dient és que la cooperativa és una altra manera de muntar una empresa, i la millor una manera pues, més propera a les seves necessitats. Jo crec que seria molt important que vengués molta gent i que això s'estengués i que tothom ho sapigués, no? Perquè a lo millor hi ha gent que li fa gana muntar una empresa però tot sol ho troba molt gros o que no, se pensa que no ho podria cobrir tot. Pots muntar una empresa fent una cooperativa i en el final el resultat pues, pot ser igual o millor. Per tant, bé, gràcies a totes, a Comerç, a Malena, per organitzar això i que vengui molta gent.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies a totes. Recordem que això és en el Club Pollença el dia 6 de març, dimecres 6 de març a les 7 del capvespre, perquè no ho havien dit, i estarà una bona estoneta perquè entre la presentació de l'estudi, la presentació del que fa l'Octai i després la taula redona, diu, si algú no pot venir a les 7 és igual que vengui un poc més tard, que segur que encara hi serà temps. Gràcies a totes tres i
gràcies.
Una bona per la feina. Fins aviat.
Gràcies.
Bon dia.
Adéu.